El Tribunal Suprem insisteix a no aplicar la llei d'amnistia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Tribunal Suprem torna a descartar amnistiar els líders del procés condemnats per malversació, Joan Bota.
Una decisió que manté inhabilitats a Junqueras, Trull, Romeva i Bassa i que de retruc manté encausats i, per tant, no amnistiats a Puigdemont, Comín i Puig. Ara qui tindrà l'última paraula és el Tribunal Constitucional.
Madrid, Paula Brujats.
I ara sobre aquesta nova via per als afectats que aniran al Constitucional a demanar que els apliqui l'amnistia després que el Suprem els hi hagi negat definitivament, els magistrats de l'alt tribunal, encapçalats per Marchena, diuen que els exconsellers van malgastar diners públics per un interès personal i que no se'ls pot amnistiar. Hi ha, però, un vot particular de la magistrada Ana Ferrer que acusa els seus companys de fer ficció jurídica per esquivar l'amnistia.
Mentrestant, Israel es llença a una guerra total contra tots els seus enemics amb atacs a zones inèdites en l'actual ofensiva, com ara al centre mateix de la ciutat de Beirut.
Allà hi han matat avui tres membres del Front Popular per l'alliberament de Palestina, mentre que al sud del Líban, zona controlada per Hezbollah, i aquesta sí, objectiu habitual d'Israel, un atac ha acabat amb el líder de Hamas en aquell país. Això i les operacions contra els hutis del Iemen demostren l'accelerada bèl·lica d'Israel contra els seus adversaris a la regió.
Enviada especial a Beirut, Maria Alba Gilabert.
El número 2 d'Hezbollah, Naim Qassim, acaba de dir que estan preparats per afrontar una possible operació terrestre israeliana, que triaran el successor del difunt secretari general Hassan Nasrallah a la primera oportunitat, i ha dit que encara no han decidit ni quan ni on serà. Les últimes hores han circulat rumors sobre el seu possible successor i també sobre un possible funeral a l'Iran. Ho deien mitjans afins a Hezbollah.
I a tot això, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no descarta recórrer als tribunals per garantir l'oficialitat del català a Europa.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Álvarez ha disparat contra el PP per intentar torpedinar l'oficialitat de la llengua a Brussel·les.
Con Partido Popular o sin Partido Popular, yo estoy seguro que lo conseguiremos. Y si no, yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia, si hiciera falta.
I aquest migdia, els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez dinen a Barcelona amb els responsables del Cercle d'Economia. Barcelona, Núria Oriol.
Bon dia. El president del govern espanyol és avui a Barcelona i coincideix per primera vegada amb el president Illa des que va ser investit amb diferents actes i amb una primera parada a l'agenda. Dinar de treball amb la Junta Directiva del Cercle d'Economia enmig del debat obert i la revolta del PP contra el finançament singular. És una reunió dinar a porta tancada prevista per 2:45. Mentrestant, a fora, les portes on ens trobem, tot el desplegament de seguretat oportú per donar cobertura a l'arribada dels dos presidents.
I de tornada a la informació internacional, victòria històrica de l'extrema dreta a Àustria, que s'imposa a les eleccions legislatives per primera vegada des que Hitler es va annexionar el país el 1938. Enviat especial a Viena, Oriol Serra.
El Partit de la Llibertat d'Àustria ha aconseguit per primera vegada guanyar les eleccions al Parlament. Abans de l'estiu ja va guanyar les eleccions europees i confirma així la tendència a l'alça del vot xenòfob i ultraconservador al país alpí.
Les comunions a Catalunya baixen un 44% en els últims 6 anys.
Un retrocés que es constata ara a l'època de preinscripcions per excel·lència per fer la catequesi i les poques inscripcions que es fan surten bàsicament d'escoles concertades religioses i de fills d'immigrants llatinoamericans.
I els 15.000 usuaris que a partir de demà patiran les obres de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders perdran mitja hora per trajecte de mitjana.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, es compromet al Matí de Catalunya Ràdio a intentar minimitzar les afectacions.
El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui moda carrusel en el moment que un autobús estigui ple, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Frenkie de Jong tornarà a jugar després de 4 mesos.
Hansi Flick, el tècnic del Barça, ho ha confirmat. Ha confirmat que l'holandès tornarà a jugar demà després d'aquests 4 mesos de la lesió al turmell. Ho ha dit en una roda de premsa prèvia al partit de Champions amb el Young Boys, que s'està fent encara a aquesta hora. I avui també és el dia Chesney, el porter polonès, que firmarà el nou contracte amb el Barça després de passar i superar la revisió mèdica. I un apunt més encara blaugrana. El club ha confirmat que el Barça City de la Champions femenina del 18 de desembre jugarà el Lluís Companys.
Moment de saber com tenim la circulació. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions a la ronda litoral amb lentitud i aturades de Diagonal Mar fins al Port Vell en direcció Llobregat i a causa d'obres aturades a l'AP7 de l'Aldea Camarles en sentit nord i a la C-17 lentitud a Vic en direcció Ripoll.
Tot això a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui dilluns de tranquil·litat i bonança.
Sí, aquest és el resum. Clarament, domini del sol, alguns núvols aquesta tarda al nord-est, sobretot fora de la Costa Brava, i poca cosa més. El termòmetre que s'enfila un parell de graus respecte a ahir. Demà temps semblant, arribant més núvols a més indrets durant la tarda i possibilitat d'un episodi de pluja que potser per algunes persones, les més dormilegues, doncs passaria desapercebut i que podria ser general la nit de dimecres a dijous. Anirem afinant el rellotge d'aquesta pertorbació.
Molt bé, doncs ho anirem explicant cada dia. Francesc, fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els líders del procés condemnats per malversació ja tenen via lliure per demanar al Tribunal Constitucional que els amnistiï. Avui el Tribunal Suprem ha confirmat que no els pensa aplicar la llei i ha tombat, doncs, els recursos que havien presentat la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, a qui manté, per tant, inhabilitats fins al 2030 i 2031. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, i ara el Constitucional té l'última paraula i els exconsellers ja han anunciat que hi recorreran. A través de les xarxes socials acusen el Suprem de fer la seva pròpia rebel·lió contra l'amnistia, diuen que no n'esperaven res de bo d'aquests magistrats, que són els que van jutjar el procés, i confirmen que aniran en empara al Constitucional en un camí que serà lent i que es pot allargar més d'un any. El Suprem no ha sorprès i avui ha confirmat que no aplicarà l'amnistia per la malversació, diuen els magistrats en un escrit que firma Manuel Marchena, que els exconsellers van malversar diners públics per satisfer un interès personal, organitzar el referèndum, i que això queda exclòs de l'amnistia. Marchena és molt dur amb la llei i amb el poder legislatiu. En el seu escrit recorda que són els jutges els que han d'interpretar les lleis i avisa que s'equivoquen els que pensaven que els jutges acatarien amb la boca tancada.
Però no tothom, Paula, està d'acord amb Marchena, perquè hi ha un vot particular de la magistrada progressista Anna Ferrer que està a favor d'aplicar l'amnistia en aquest cas.
Sí, i que discrepa dels altres 5 magistrats del Suprem que s'han imposat i que firmen la decisió. La magistrada retreu als seus companys que fan una interpretació esbiaixada del delicte de malversació per esquivar l'amnistia i els acusa de moure's en el terreny de la ficció jurídica. La decisió d'avui del Suprem només afecta Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, que van un pas per davant de Puigdemont, Comín i Puig, que no van ser jutjats i que encara hauran d'esperar unes setmanes abans de poder fer el pas cap al Constitucional.
Per cert, sobre un d'aquests noms que deia la Paula, sobre Lluís Puig, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de posar data pel judici contra l'exconseller de Cultura pel cas de les obres de Sixena. Se celebrarà els dies 21 i 22 d'octubre. Podrà declarar per videoconferència des de Brussel·les. Puig, recordeu, està acusat d'un delicte de desobediència per haver-se negat a lliurar les obres d'art a l'Aragó. I mentrestant, Israel martelleja de manera implacable Hezbollah i Hamas al Líban per decapitar-ne les cúpules i acabar amb els aliats de l'Iran. El braç llarg d'Israel ha arribat per primera vegada avui al cor de Beirut, des que va escalar l'ofensiva contra la milícia libanesa. El número 2 de Hezbollah, en el primer discurs televisat des de l'assassinat del seu líder, ha advertit que la mort de Hassan Nasrallah no serà en va. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, bon dia.
Bon dia. Efectivament, Naim Qassim, l'actual número 2 provisional d'Hezbollah, ha dit que estan preparats per afrontar una operació terrestre israeliana i que triaran el successor del difunt secretari general Hassan Nasrallah a la primera oportunitat.
Sanakhtaru aminan amman lil hizb fi aqrab fursa.
En un discurs televisat que molts han seguit amb atenció des de fins i tot els bars, Qassim no ha concretat tampoc quan ni a on faran el funeral. Pel que fa a l'atac que hi ha hagut de matinada al barri de Kola, el primer, com dèieu, al centre de la ciutat, han mort 3 membres del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, una organització laica d'esquerra qualificada de terrorista per Israel i la Unió Europea. Però, segons fonts de la seguretat libanesa, els morts serien 4 i l'apartament podria ser propietat de Jamaa Islamiyya, un grup islamista sunita libanès que dona suport a Hezbollah. Quan ha caigut el projectil, molts veïns han sortit esverats al carrer, però d'altres, curiosament, no s'han assabentat de res fins que s'han llevat al matí.
No he sentit res, ho juro, ni tampoc la meva família. A la una dormia i no he sentit res. M'ha sorprès, estic en xoc.
Actualment, utilitzen des d'or de bomba.
Ara fan servir un tipus d'armes que no se senten gaire, ni tan sols si et passen molt a prop. són molt precises i també catastròfiques. Fan una massacre.
Una massacre que ha estat absolutament precisa. L'edifici de 6 pisos ha estat, però, evacuat i un immoble veí que ha quedat també molt malmès. La zona està acordonada, ningú s'hi pot acostar pel perill d'ensorrament.
I mentrestant, l'Iran, que manté el to prudent, i ha anunciat que no desplegarà combatents al Líban ni a Gaza per combatre Israel. El cap de la diplomàcia iraniana ha dit textualment que els governs libanès de Hezbollah i palestí de Hamas ja tenen la capacitat i el poder necessaris per enfrontar-s'hi. Per la seva banda, els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea es reuniran d'urgència aquesta tarda, convocats telemàticament pel cap de la diplomàcia, Josep Borrell, que vol intentar superar les divergències entre els socis davant l'escalada militar israelita. Precisament el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha estat disposat a portar al Tribunal Europeu de Justícia l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a les institucions europees. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on ha assenyalat el Partit Popular com el responsable de bloquejar la petició. Els de Feijóo han acusat el ministre de mentir sobre aquesta qüestió. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Álvarez està decidit a anar més enllà de la política i de la diplomàcia per aconseguir que el català, el gallec i l'euskera es considerin llengües oficials a Europa. Anirà, si cal, a la justícia europea perquè, argumenta el ministre, l'únic entrebanc és polític i acusa els populars d'entorpir la tramitació d'aquesta proposta.
Con Partido Popular o sin Partido Popular, yo estoy seguro que lo conseguiremos. Y si no, yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia, si hiciera falta.
Uns arguments que rebutgen de ple els populars. Borja Semper, portaveu del partit, acusa el ministre Álvarez de mentir, sobretot, diu, els independentistes, i es defensa. El Partit Popular no està al darrere de cap estratègia per impedir que es parli oficialment el català a Europa.
El señor Álvarez es el primero que sabe que las resistencias a lo que plantean no vienen de un partido político concreto o de una orientación ideológica concreta en Europa. Es transversal. Es una norma europea del funcionamiento de las instituciones europeas, con lo cual el señor Álvarez miente.
L'oficialitat del català i de retruc de l'euskera i del gallec requereix la unanimitat dels estats europeus, primer obstacle perquè la petició tiri endavant, sobretot per la reticència dels països governats pel PP europeu en coalició amb l'extrema dreta. Recordem que l'interès del govern espanyol per aconseguir que Europa reconegui l'oficialitat de les tres llengües ve de l'acord entre el PSOE i Junts en el marc de la nova legislatura.
Doncs precisament Junts modificarà els estatuts perquè la llista de candidats a dirigir el partit es voti en bloc i evitar així que hi hagi vot de càstig a cap dirigent. L'executiva nacional del partit ha aprovat avui les ponències del Congrés de finals d'octubre que ara aniran a debat de la militància. Barcelona, Martí Ferrero, bon dia.
Hola, bon dia. Junts no vol que repeteixi el precedent de l'últim congrés on alguns càrrecs, cas del secretari d'Organització, afí a Laura Borràs, David Torrents, va quedar per sota del llindar de vot necessari per ser elegit i va haver de ser rescatat per la direcció. Ara els militants hauran de votar el conjunt de la llista i s'imposarà la candidatura que rebi més suports. La ponència també proposa la creació d'una fundació del partit, la presidència de la qual podria ocupar Borràs, davant el convenciment general que Carles Puigdemont recuperarà la presidència del partit. La mateixa Borràs, en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola, semblaven oposar-hi objeccions.
El president Puigdemont no ha necessitat mai un càrrec orgànic per ser el president de Junts per Catalunya. No ho ha necessitat mai perquè és el president fundador de Junts per Catalunya, ha estat i és el president de la Generalitat a l'exili, i per tant la influència que el president té a dins de Junts per Catalunya és indiscutida dins de Junts i és indiscutible fora de Junts.
Pel que fa a la ponència estratègica, Junts es presentarà com l'espai de confluència de l'independentisme amb vocació de liderar-lo, però farà una crida a rebaixar les hostilitats amb Esquerra. Els de Puigdemont oferiran als republicans la creació d'un espai paraigua de tots els actors independentistes per refer ponts. Ja no reclamen que sigui el Consell de la República, sabent que siguin les entitats civils independentistes les que facin la proposta.
I el president espanyol Pedro Sánchez és avui a Barcelona, on d'aquí a pocs minuts es reunirà amb el Cercle d'Economia, al costat també del president Salvador Illa. Serà la primera vegada que tots dos coincideixen a Catalunya. El dinar de Sánchez, amb el lobby empresarial, difícilment podrà esquivar el debat sobre el finançament singular de Catalunya i la recaptació d'impostos per part de la Generalitat. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia, doncs, connexió just en el moment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està arribant aquí al Cercle d'Economia per participar en aquest dinar de treball de Pedro Sánchez amb aquest lobby empresarial. Serà la primera vegada que els dos presidents I és que Illa va ser investit president d'INA a porta tancada, on plenarà de ben segur el finançament singular pactat amb Esquerra i en què el debat està obert amb el rebuig frontal del PP. És la carpeta més delicada que ha de tirar endavant el govern d'Illa, amb la pressió també del seu soci d'investidura Esquerra Republicana, que aquí cap de setmana li ha exigit a passes clares i públiques que l'hisenda pròpia s'està treballant i es complirà. Pel PA i buscar l'ambient entre els econòmics també és clau en aquest context, i els dos presidents dinaran aquest migdia a 2:45 amb aquest lobby empresarial de pes al país. El compromís però del govern socialista és contundent i es referma que es farà. Avui ho ha tornat a deixar clar la número 2 del PSC, Lluïsa Moret.
El compromís del PSC i el compromís del seu president, del seu primer secretari i ara president de la Generalitat, és complir els acords. Els acords i el pacte d'investidura amb Esquerra Republicana, entre altres coses, perquè són part i hem construït conjuntament aquest acord, i com que ens el creiem, el complirem.
Arriba el president espanyol Pedro Sánchez per participar en aquest dinar, previst, com us dèiem, a 2:45, primer acte de l'estrena d'avui a Barcelona, a 2:45.
Ens arriben moltes dificultats al sou. En tot cas, està arribant ara Pedro Sánchez d'aquest dinar que té amb Salvador Illa abans d'aquesta reunió amb els, doncs, el Cercle d'Economia, amb els empresaris de Barcelona. Per cert, que a Pedro Sánchez el podran informar que la sessió 23, la secció 23 de l'Audiència Provincial de Madrid ha decidit suspendre la deliberació sobre l'arxiu del cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. I és que no hi ha data per reprendre aquesta decisió perquè s'han adonat que hi ha hagut una errada en la tramitació, perquè a l'audiència no havia arribat el recurs que havia presentat l'advocat de Begoña. Per tant, la dona de Pedro Sánchez de moment no sap si s'arxiva o no el seu cas, la deliberació s'ha suspès, no hi ha data per reprendre-la, hi havia una errada, no havia arribat el seu recurs i, per tant, de moment no hi haurà decisió sobre aquest cas. Tornem a la informació internacional perquè la victòria clara, però sense majoria parlamentària, de l'extrema dreta d'Àustria obre ara un període d'incertesa al país. Per ara, cap formació ha dit que ajudarà l'FPO a fer govern, tot i haver obtingut els seus millors resultats de la història austríaca. Una alternativa és que la segona força política, el Partit Popular del canceller federal en funcions, busqui l'aliança amb els socialdemòcrates i els liberals, tercers i quarts en les eleccions legislatives d'ahir. Enviat especial a Viena, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El partit parlamentari més xenòfob d'Àustria ha guanyat les eleccions legislatives amb comoditat, tot i quedar-se lluny de la majoria absoluta. És la primera vegada a la història del Partit de la Llibertat d'Àustria, l'FPO, que aconsegueix aquesta fita. Fins ara havia aconseguit ser necessari per a formar alguns governs i fins i tot havia guanyat les últimes eleccions europees. Ara, pràcticament un de cada tres austríacs ha votat pel partit d'extrema dreta. I el que ha guanyat l'FPO, 11 punts percentuals, ho ha perdut l'OBP, el Partit Popular d'Àustria, del canceller Karl Nehammer, el qual, tot i el fort càstig, té la possibilitat de sumar amb d'altres partits i formar-hi govern. Al centre de Viena hem parlat amb alguns electors sobre la possibilitat que acabés governant una anomenada coalició de perdedors. N'hem parlat amb en Peta, un jubilat, amb en Ricardo, un estudiant, i amb la Friederike, una mestra.
In der Demokratie ist es so, dass die Mehrheit entscheidet.
En democràcia decideix la majoria. Si un partit té la majoria absoluta, la tenen dos partits o la tenen tres partits. Això tant és.
Völlig egal.
En algun moment s'haurà de fer un govern amb perdedors o no. Penso que si s'ajunten els perdedors, l'FPO encara serà més fort en les pròximes eleccions.
Weil noch stärker für die FPÖ ausgehen.
És una tendència que té lloc a tota Europa, però a Àustria ho trobo especialment preocupant.
Immer schon besorgniserregend.
A partir d'ara, als 9 milions austríacs els caldrà paciència perquè les negociacions van per llarg i primer haurà de ser el president de la República, Alexander Van der Bellen, qui decideixi a quin partit fa l'encàrrec per iniciar els sondejos de cara a la formació d'una futura coalició de govern.
I a França, Marine Le Pen se la juga a partir d'avui davant la justícia. Ha començat el judici contra la líder del reagrupament nacional i 26 membres més del seu partit per apropiació indeguda de fons del Parlament Europeu. El cas pot arribar a afectar les seves aspiracions per les pròximes presidencials franceses. París, Isabel Galí.
Només arribar al Tribunal de París, Marine Le Pen ha assegurat que el seu partit no va fer res incorrecte i no va violar cap norma.
Tenim molts arguments per desenvolupar, per defensar la llibertat parlamentària, que és el que per a mi està en qüestió en aquest cas, per demostrar que no hem violat cap regla. cap regla política.
Regla? Aucune règle politique?
Però és un judici arriscat per Marine Le Pen pel perill de quedar inhabilitada i que arriba en un moment clau per ella i el seu partit com a garants de l'estabilitat política de l'actual govern. Des d'avui i fins mitjans de novembre tindrà l'oportunitat de defensar-se de les acusacions de desviaments de fons públics sobre si el reagrupament nacional va fer ús dels fons europeus per pagar assistents europarlamentaris que treballaven, de fet, pel partit. Un dels acusats és Thierry Léger, que hauria rebut salaris d'europarlamentaris quan, de fet, feia de guardaespatlles tant de Marine Le Pen com del seu pare, Jean-Marie. Le Pen ha estat doblement implicada, doncs, com a antiga diputada europea que va contractar assistents ficticis i com a presidenta del partit en aquell moment. Jean-Marie Le Pen, de 96 anys, finalment no compareixerà pel seu delicat estat de salut. I l'actual president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, que també va ser assistent parlamentari i ara és eurodiputat, no participa en el judici.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa per la publicitat i de seguida fem una radiografia de la falta de nens que estudiïn per fer la comunió. Facin la catequesi.
Catalunya migdia.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Atenció, amants del col·leccionisme. Torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Divendres i dissabte 4 i 5 d'octubre descobreix els nous segells i monedes commemoratives del mil·lenari de Montserrat.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
A la tardor, Barnafil. Aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. Obramat, on compren els professionals.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Catalunya migdia. Un quart i mig. Baixant un 44% les comunions a Catalunya en els últims 6 anys, segons dades del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya, el SIC, que us avança Catalunya Ràdio. La presència de molts infants d'origen llatinoamericà evita, a més, que la caiguda encara sigui més dràstica. A més, també falten catequistes, que són els voluntaris que ensenyin la doctrina catòlica, Mar Riera.
L'any passat van fer la comunió més de 9.600 nens. Ara, en plena època de preinscripcions per fer catequesi, les parròquies intenten atraure nous creients repartint informació a les sortides de les escoles o anunciant-se amb cartells. La majoria d'infants que s'apunten venen d'escoles religioses, però també hi ha famílies no practicants que per un tema més social volen que els seus fills facin la comunió. Un gruix important són fills d'immigrants de Llatinoamèrica, com explica Catalunya Ràdio mossèn Joan Agui, la director del SIC.
El que hi ha més, sobretot a les ciutats i en els barris, a les zones perifèriques, per exemple, de Barcelona, Tarragona també ho conec, són molts fills d'immigrants de Sud-amèrica, això és veritat, perquè són gent que venen amb una religiositat molt forta, molt marcada.
Algunes parròquies han deixat de fer comunions per manca d'inscripcions. És el cas de Santa Maria de Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Paco Angosto, voluntari des de fa 30 anys d'aquesta parròquia.
No, nosaltres, ja dic, no podem fer-ho perquè, clar, si no venen nens, érem un grup de 6 persones i llavors no vindran nanos, doncs no, el grup aquest s'ha desfet.
També falten catequistes. En els darrers 6 anys s'han reduït a la meitat i ara n'hi ha uns 4.000 a tot Catalunya.
Una de freda i una de calenta per als consumidors. Baixaran les quotes de la hipoteca, però pujaran demà l'IVA dels aliments. Comencem per les hipoteques. Al setembre, l'Euríbor, el principal indicador per revisar-la, s'ha situat de mitjana al 2,94%. És el nivell més baix des del novembre del 2022, Pilar García.
I els que hagin d'actualitzar la quota amb l'Euríbor de setembre, si la revisió és anual, tindran una rebaixa d'uns 100 euros al mes. Si la revisió és semestral, s'estalviaran uns 65 euros mensuals. Segons Segons l'economista Santiago Niño Becerra, l'Euríbor mantindrà la línia descendent perquè continuarà baixant el tipus d'interès oficial, amb una inflació que està controlada. Això sí, si no hi ha cap ensurt.
A no ser que passi una brutalitat a l'Orient Mitjà, per exemple, jo que sé, el tancament de l'Estret d'Hormuz o una cosa d'aquestes, no? Si no passa una cosa d'aquestes, la inflació anirà baixant suaument i els tipus d'interès també aniran baixant.
Però dèiem que hi ha l'altra cara de la moneda, Pilar. Demà pujarà l'IVA del 0 al 2% pels aliments bàsics.
Sí, com el pa, l'oli d'oliva, la llet, els ous, els llegums, les verdures i les fruites. I el de la pasta i els olis de llavors passarà del 5 al 7,5%. Tot això fins al 31 de desembre i al gener tornaran a pujar. Segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, hem d'esperar un repunt dels preus, però igualment la inflació estarà sota control.
Farà que pugi una mica. D'aquí a final d'any, segurament l'IPC tornarà a estar al voltant del 2%, potser un pèl per sobre.
La rebaixa de l'IVA dels aliments ha suposat que l'agència tributària hagi deixat d'ingressar 2.100 milions d'euros.
El tall de Rodalies per obres que hi haurà a partir de demà entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders afectarà 15.000 usuaris que trigaran mitja hora més a fer el trajecte amb el sistema alternatiu d'autocars. Els passatgers habituals es preparen, doncs, per canviar hàbits de desplaçament durant els 5 mesos que durarà aquest tall, Joan Garcia.
Renfe ha activat el compte @rotobresvarà a la xarxa social X, l'antic Twitter, rotobresvarà, per informar de l'estat del servei. També l'informarà per la resta de canals habituals i en personal a les estacions i que també anirà dalt dels trens. Avui, però, hi ha la lògica inquietud entre els usuaris de les línies afectades per saber com els pot canviar el desplaçament a partir de demà. Això és el que deien a l'estació de Tarragona.
A mi, bastant malament. Me tocarà matinar més i tornar 2 hores més tard. Jo faig cada dia de la Milla de Mar a Tarragona.
Moltíssim, perquè baixo molt per metges i el tren de perdre moltes hores per a poder anar a les consultes.
Seria bo el fet de que Renfe pugui fer alguna coseta més que no sigui tallar tant.
Ho han dit al matí de Catalunya Ràdio, on també el director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha calculat l'increment del temps de viatge que comportarà fer servir el pla alternatiu que combinarà tren i autocar.
Sempre que agafes la carretera, un bus alternatiu, un transbordament, suposa un increment de temps de viatge respecte al que és la circulació ferroviària.
Quant de temps calculen, de més?
Al voltant d'uns 30 minuts, però també dependrà de la carretera. El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui moda carrusel en el moment que un autobús estigui ple, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat.
Demà estarem pendents d'aquest primer dia de tall per obres en aquesta zona, però atenció perquè avui hi ha hagut una situació surrealista a l'estació de Lleida. Aquest matí s'ha viscut que han deixat descol·locats els usuaris del tren avant, que havien de sortir a les 7 i 5 minuts. Una trentena de passatgers s'han quedat sense seient perquè Renfe ha posat a la venda, per error, bitllets per un tren més gran que no començarà a operar fins demà. D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts, una pausa i de seguida la bona notícia i sorprenent del dia, un trasplantament de cara.
Catalunya migdia.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Tarà. Les bandes sonores que més t'emocionen en un impressionant espectacle que us farà arribar a l'èxtasi. Dune, Origen, Oppenheimer, Troia, Gravity, Forrest Gump i moltes més. El 13 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. Tarà, ja a la venda a filmsymphony.es.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran 2 quarts. L'Hospital de Bellvitge ha fet el primer transplantament de cara al món procedent d'un donant en asistòlia controlada, és a dir, amb el cor aturat i amb mort encefàlica. Això ha fet més complexa aquesta operació, que s'ha planificat durant 2 anys i ha implicat unes 60 professionals de 10 serveis de l'hospital. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què implica un donant amb asistòlia?
Doncs que els metges tenen menys temps per extreure i trasplantar l'òrgan perquè es para el cor i, per tant, es talla el rec sanguini cap als òrgans. El trasplantament facial es va fer el 18 de setembre, va durar 12 hores i ha estat un èxit. El receptor, un home de 47 anys, tenia un neuroblastoma gegant a la cara, un tumor benigne que li deformava la part dreta. Això li provocava problemes de visió i de moviment facial, així com afectació psicològica i, per tant, aïllament també social. El doctor Oriol Bermejo, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital de Bellvitge, explica en què ha consistit.
Hem fet una resecció d'aquesta tumoració a nivell facial i la substitució del nas, de la hemicara dreta, la parpella, el cuir pilós, per la hemicara d'un donant. Pues hem hagut de fer diverses sutures d'una artèria, 4 venes i 4 nervis perquè en un futur recuperi la mobilitat i la funció de tota aquesta hemicara.
A l'hora de triar un donant de cara, es tenen en compte els trets físics.
Busquem una similitud a nivell de color de pell, color de cabell i les mesures antropomètriques. És a dir, no pots trasplantar una cara d'un pacient que, diguéssim, medeix 2 metres en un pacient que medeix 1,60 m. Un cop extreus la cara i la fiques al donant, no té res a veure l'aspecte previ del donant. En cap cas és reconeixible en el receptor.
De trasplantaments de cara en general se n'han fet fins ara 3 a Catalunya i 53 arreu del món. Només entre un 1 i un 2% acaben rebutjant l'òrgan.
La Conferència Internacional de Resiliència a la Sequera, que s'ha inaugurat aquest matí a Ginebra, alerta de la gravetat del problema i fa una crida perquè els governs s'anticipin a la falta d'aigua i prenguin mesures estructurals per adaptar-nos a aquest fenomen que ja patim prop de 2.000 milions de persones a tot el món. Enviada especial a Ginebra, Montse Poblet.
Durant tot el matí, diversos organismes de Nacions Unides han dibuixat el panorama mundial de la sequera i què s'està fent per viure amb menys aigua. La conclusió és que ni estem posant els diners on toquen ni s'està actuant amb prou previsió. Covarret, vicesecretària general de l'Organització Meteorològica Mundial, alertava del perill de només actuar quan la sequera ja és aquí i feia una crida a avançar-se en mesures estructurals que ens permetin adaptar-nos a un fenomen que a mitjans de segle podria afectar 3 de cada 4 habitants del planeta.
Les sequeres són un perill per la nostra seguretat alimentària, destrueixen economies, devasten el medi ambient i posen en perill el nostre desenvolupament sostenible. Aquí hauríem de dibuixar un full de ruta per adoptar polítiques i estratègies que permetin als països anticipar-se i preparar-se per unes sequeres que cada cop seran més severes i freqüents.
Un exemple del que aquí s'ha qualificat com polítiques hidroilògiques és que la inversió en mesures d'adaptació i mitigació només representen un 5% dels fons pel desenvolupament. En declaracions a Catalunya Ràdio, Jonathan Jessens, expert en finances climàtiques de Nacions Unides, afegeix el problema que suposen tots els diners que destinem a accions que encara greugen més la situació.
Hi ha una gran necessitat de reorientar les inversions i al mateix temps cal treballar per revertir aquestes inversions que perjudiquen la natura. 7.000 milions que s'han de reduir, no parlem d'inversions neutres, són inversions que accentuen el problema de la sequera i dificulten la gestió dels ecosistemes.
D'aquesta conferència n'ha de sortir una llista de recomanacions per redreçar les accions de resiliència a la sequera que haurà d'analitzar la COP de desertificació que Nacions Unides farà el desembre a Riad.
Avui ha arrencat al COI, a l'Alcoià, la vista civil per la mort de 73 persones a la residència de gent gran Domus 6, a l'Alcoi. Va passar durant les primeres setmanes de la pandèmia de la Covid-19, l'any 2020. Una quarantena de familiars reclamen més de 2 milions d'euros als responsables del centre i a la conselleria. No hi haurà condemnes de presó perquè no és un judici penal. Alcoi, Pepa Ferrer.
Primer dia de judici on s'ha pogut escoltar el testimoni, entre d'altres, de qui era en aquell moment el cap de la unitat domiciliària. El metge Manuel Pérez Bosch ha explicat que, a diferència d'altres centres, en aquest es va barrejar pacients amb Covid amb altres que no en tenien i també la manca d'informació que van rebre els familiars.
Veies enfermos en 4 plantes. Si vas a ver 10 enfermos, llevas a 4 plantas, no hay aislamiento, o sea, no se hizo. Pacientes pidiendo agua, pacientes, por favor, sáqueme de aquí, no sé. Hubo allí mucho marimán.
A la residència Domus Vi del COI van morir 73 persones, el 53% dels residents. 18 familiars van denunciar denunciar el cas uns familiars que a l'entrada del judici demanaven que es depuraren responsabilitats.
Estic un poquet il·lusionat, a la part que molt trist, perquè tot això remou, remou, però estem contents, perquè per fi a veure si algú pot dir-nos el que va passar ahir dins. Era molt agoniós, perquè conforme passaven els dies, entonces la pregunta és, n'hi havia suficients concentradors d'oxigen, n'hi havia suficient medicació, n'hi havia suficient de tot.
El judici s'allargarà fins l'11 d'octubre.
I 7 detinguts en el dispositiu dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, per detenir els responsables d'un tiroteig a l'abril en ple carrer a Barcelona, Miquel Jarque.
A l'escorcoll que s'ha fet en un pis al barri de Trinitat Nova de Barcelona hi ha dues detencions, una dona i un home. La dona no estava relacionada en el cas, però estava en cerca i captura per tinença i tràfic de drogues. Aquest ampli desplegament està relacionat amb un tiroteig a l'abril al barri de Verdum, de la capital catalana. Va ser molt a prop d'una escola el 4 d'abril i a plena llum del dia una persona va quedar ferida greu i va arribar a l'hospital. Pels seus mitjans va aconseguir salvar la vida. Segons diversos testimonis, l'autor dels fets va disparar fins a 10 vegades i anava acompanyat de dues persones més. Fets que estan relacionats amb disputes pel territori de dues bandes rivals.
Passen 6 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Catalunya migdia.
Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
Atreveix d'escoltar-nos. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. De dilluns a divendres, de 6 a 1.
Teníem moltes ganes de tornar.
Catalunya migdia.
La proximitat entre el món acadèmic i el món cultural ha quedat evidenciada amb la frase «La universitat és art». L'ha dit avui el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, just abans de la concessió del títol honorífic de doctor honoris causa a 4 figures clau del món de la cultura. Són el cineasta José Antonio Bayona, la pintora Lita Cavallut, l'escultor Jaume Plensa i l'actriu i directora d'escena Núria Espert. Valèria Obreda.
Tots s'han mostrat agraïts pel reconeixement. Juan Antonio Bayona, que va estudiar la primera promoció de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha destacat el suport de la Universitat al cinema.
S'aprèn més d'un error que de 100 encerts i la possibilitat de poder equivocar-se a l'escola, donar-te aquest espai de seguretat per provar, per aprendre, va ser molt important. I penso que des de la universitat és molt important que es recolzi una de les arts més importants, doncs probablement sigui l'art més important del segle XX.
I Jaume Plensa, tot i la satisfacció, creu que més important que els reconeixements és la feina que fas.
Sempre que hi ha un reconeixement acadèmic sembla que ets com molt important, però en el fons no significa massa. Per què? Perquè el que ha de justificar la teva vida és l'obra, no els reconeixements.
Núria Espert no ha pogut assistir a l'acte per motius de salut i li faran arribar el reconeixement a casa seva.
I ara, teatre.
En la madrugada del 15 d'octubre de 2016 se produce a les portes del bar Cosca, en Altsasu, Navarra.
El cas Altsasu, que el 2016 va ocupar titulars perquè una baralla en un bar va desembocar en una acusació formal de terrorisme, arriba en forma d'obra de teatre al Romea. Escrita i dirigida per Maria Goirizelaia i produïda per la companyia basca La Dramàtica Errante, es podrà veure en 7 úniques funcions. Barcelona, Marta Vives.
La matinada del 15 d'octubre del 2016 a les portes del bar Cosca, Altsasu, Navarra, es produeix un aldarull on estan implicats
implicats diversos veïns del poble i dos agents de la Guàrdia Civil. Poc després, el col·lectiu de víctimes del terrorisme al País Basc denuncia els fets amb una acusació de terrorisme. Per l'autora Maria Goirezelaia, l'obra no vol ser moralista.
¿Cuáles son nuestros límites a la hora, ¿no?, de ponernos en los zapatos del otro? Y sí, desde un lugar expositivo, pero no desde un lugar moralista o buscando una conclusión.
A mig camí entre el drama i el teatre documental, l'espectacle posa sobre l'escenari un dels processos legals més desconcertants dels últims temps. Els quatre intèrprets es desdoblen en múltiples personatges, a vegades oposats.
Que nadie tiene el monopolio del dolor. Ellos han trabajado yendo al final del relato de cada su personaje. ¿Cuál es el relato de este personaje? ¿Qué es lo que cuenta? Y desde el lugar más humano posible, ¿cómo lo llevamos al escenario?
L'obra arriba ara a Barcelona avalada per la nominació de diversos premis, com els Max a millor muntatge teatral i a millor autoria.
I una cosa més abans dels esports, el Lead Festival Victòria reprèn temporada amb un recital escènic que interpretarà la russa Elena Pankratova, una de les grans sopranos wagnerianes. S'encara així la recta final dels actes de commemoració del centenari del naixement de Victòria dels Àngels, Montse Camps.
Amb Josep Brein al piano, el recital d'aquest vespre al recinte modernista de Sant Pau està inspirat a la fascinació de Victòria dels Àngels per Wagner, especialment per Tristany i Isolde, com ha explicat a Catalunya Ràdio Marc Busquets, comissari de l'any Victòria dels Àngels.
Deia que era un amor tan gran, el d'aquests dos amants, que plorava de principi a fi de l'òpera. A més, recordar que ella va ser i és encara l'única soprano espanyola que ha cantat a Bayreuth l'any 61-62, dirigida precisament per Wilhelm Wagner, que era el net del compositor.
L'acte de clausura de l'any Victòria dels Àngels els farà el 6 de novembre al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Després de molts mesos d'incògnites amb la seva lesió, finalment torna De Jong.
Ho fa 4 mesos després. De Jong tornarà pel partit de Champions de demà amb el Young Boys.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ha sido un proceso muy, muy duro porque jugar a fútbol es lo que más me gusta, es que me encanta, mi pasión es el fútbol.
Ahir el sentíem en una entrevista a Barça One. Frenkie de Jong va voler explicar-se sobre la seva lesió i sobre la decisió de no operar-se del turmell. 4 mesos després, de Jong torna a l'equip i fins i tot Ramon Salmurri, que has estat ara fa una estona amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, no descarta que jugui demà.
No, ni de bon tros. Després ha fixat fins i tot el minutatge que podria tenir Frenkie de Jong en el partit de demà, això sí, condicionat a com funcioni aquesta estrena del Barça a la Champions aquesta temporada. I, a més, tenint en compte que el tècnic té només una baixa, que és la d'Eric Garcia, que fins ara estava ocupant el mig centre. Amb tot això, Frenkie demà torna a l'equip.
Per començar, és una molt bona notícia. Tornar a tenir el Frenkie a l'equip, encara que només siguin 5 o 10 minuts, i també li anirà bé al Frenkie després de tant de temps tornar a jugar amb l'equip, tornar a ser allà. També estar amb els jugadors més joves del vestidor, ajudar l'equip, donar-ho tot, i hem parlat d'això, estar allà, i si té una oportunitat de jugar, evidentment jugarà.
Doncs podrem veure Frenkie de Jong uns minuts, 10 minuts, també crec que després fins i tot ha parlat d'una mica més, no? Salmurri, que potser podria jugar fins i tot una part.
Sí, 10-20 minuts. També ho ha condicionat molt Hansi Flick, insisteixo, a com vagi el partit. És a dir, la idea serà que estigui a la banqueta i si el partit estigués encarrilat, doncs no descartis que demà poguéssim tenir 5 mesos després el retorn de Frenkie de Jong al terreny de joc.
En la última saison passiert ist oder
el que va passar la darrera temporada.
No, ara sentim Flick, el que dèiem en qualsevol cas és que De Jong el veurem en aquest Barça Young Boys, que és el partit debut de la Champions a casa d'aquesta temporada. Com l'afronta Flick i l'equip?
Doncs intentant saber gestionar la pressió per deixar enrere el que va passar a Mònaco, també per deixar enrere el que va passar al Sadar. Diu que tenen molt controlat el Young Boys, que han de vigilar les contres del conjunt helvètic i que és un rival amb qualitat, tot i que de moment l'equip de Patrick Ramen no ha començat gens bé la temporada. 4 derrotes, 3 empats i només un triomf després de les 8 primeres jornades de Lliga al Campionat Suís. També, evidentment, es va estrenar amb derrota a la Champions contra l'Aston Villa. Amb tot, el Barça encara la seva competició que les darreres temporades li està portant molt mal de cap. Només 10 dels últims 25 partits del Barça a la Champions han acabat amb victòria. I amb tot això, Hansi Flick vol enviar un missatge positivista.
In der letzten Saison passiert ist oder
ja, passar la darrera temporada o, glaube, o més enllà.
Es ist wichtig und,
crec que és important.
Das möchte der Verein, möchte aber die Mannschaft, wir wollen es als Trainer Team, dass wir möglichst erfolgreich auch in der Champions League sind.
Dazu gehört natürlich das Spiel gewinnen. La Champions und nochmal, hem de guanyar partits.
Sehr positiv, was,
i jo som molt optimista, molt positiu pel que fa tot plegat, perquè l'equip juga bé, futbol molt atractiu. I si hem de tornar a guanyar-nos el respecte, ho haurem de fer. I és el que farem, precisament.
Per guanyar-se el respecte, Flick torna a convocar demà els seus futbolistes. Després de la sessió d'activació hi haurà la llista de convocats i, clar, amb la baixa d'Eric, el doble pivot sembla molt clar. Pedri i Casado tenen tots els números. Avui Marc Casado ha estat també el futbolista que ha acompanyat a Hansi Flick en aquesta roda de premsa. Un Casado especialment agraït als companys i a l'entrenador, de qui diu està sabent treure la seva millor versió.
Creo que hem ajudat muchísimo a poder sacar mi máximo rendimiento. Creo que me ha ayudado mucho a entender pues muchos aspectos del fútbol y sobre todo es una cosa que yo creo que ya tenía, pero que bueno, que él me ha ayudado mucho a sacar mi 100% de dar el máximo en cada entrenamiento y cada partido, y creo, bueno, creo que así las cosas pueden ir mejor.
I demà segurament a la grada del Lluís Companys, seguint aquest partit, tindrem un espectador ben especial. Es tracta del porter polonès Chesney, que, Salmo, ja ha arribat avui a Barcelona.
Sí, aquest matí se l'avisa a la Ciutat Esportiva, tot i que el Barça l'ha portat d'amagatotis a les instal·lacions del Club Blaugrana. Després ha anat a passar la revisió mèdica. Demà serà a l'estadi veient el partit dels que són els seus futurs companys i suposem que dimecres hi haurà l'estrena oficial de Chesney com a nou jugador del Barça, tot i que de moment no tenim timing oficial, no tenim agenda. A tot això, Flick li ha enviat dos missatges en la roda de premsa. El primer dient que segurament dissabte podrà respondre amb més tranquil·litat sobre les preguntes sobre Chesney, tot i que ha reconegut que ha parlat amb ell, però ha afegit que com a futbolista del Barça no pots tenir mai la garantia que seràs titular a tomb d'aquesta condició que ha posat Chesney de cara al seu retorn com a futbolista, perquè, recordem-ho, és un jugador que estava retirat i que el Barça aprofita la lesió de Marc-André Ter Stegen, aquest article 77 de la Lliga, per aprofitar el 80% de l'espai que deixa la fitxa de Ter Stegen per inscriure a Wojciech Chesney.
Doncs pendents que es faci oficial aquest fitxatge del porter polonès. En l'àmbit institucional, dia important avui, 30 de setembre, Salmo, perquè és l'últim dia per tancar els números de l'exercici econòmic.
Exactament, és l'últim dia que té el Barça per tancar aquests números. Per tant, avui hi ha reunió de junta directiva, reunió extraordinària. Es van reunir la setmana passada i ho van haver d'ajornar a la reunió d'avui perquè estan pendent d'aquesta aprovació dels comptes per part dels auditors. Aquell resultat ordinari positiu que va dir Joan Laporta. Els auditors l'han d'aprovar i després ha de passar per junta, en què també es fixarà la data de l'assemblea que apunta a mitjans del mes d'octubre.
I un apunt més, el Barça City de la Champions femenina. El club ja ha confirmat que jugarà Lluís Companys el 18 de desembre. Tornant a la Lliga, ahir es va jugar el derbi madrileny, que va acabar amb empat a 1, però vaja, el més destacat, malauradament, no va ser el joc.
Busquets Ferrer para el partido, porque repito, en un choque en el que no está
pasando... Montsemir, el partit es va haver de suspendre per llançament d'objectes.
L'àrbitre Mateu Busquets va aturar el partit durant 17 minuts després del primer gol que va marcar el jugador del Madrid Militao. A l'acte explica que van caure diversos objectes a la zona on era el porter visitant, Thibaut Courtois, entre ells 3 encenedors i una ampolla d'aigua que no van impactar en el futbolista. A les imatges televisives es veu Courtois celebrant el gol i dient vinga, i després recollint els objectes. Primer es va avisar per megafonia i com que hi va haver més llançaments, l'àrbitre va interrompre el partit. Diego Simeone, el tècnic dels matalassers, i els capitans Coque i Jiménez van anar a parlar amb el grup d'ultres que tirava aquests objectes i finalment el partit es reprèn i Correa marca l'empat a 1. Al final, Simeone va responsabilitzar Courtois de provocar els incidents.
Timamos a la gente, cargamos a la gente, pero provocamos a la gente y la gente se enoja. Claro, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que, desde el lugar de protagonistas que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones que que uno puede festejar el gol festejándolo, pero no festejándolo mirando la tribuna.
A la nit, comunicat de l'Atlètic de Madrid condemnant els fets i dient que aplicarà el règim intern als implicats, un d'ells ja identificat. Els fets són greus i el club s'exposa a un tancament parcial de l'estadi. Al marge d'això, Courtois, per cert, s'ha lesionat. Estarà dues setmanes de baixa.
Relacionat amb aquest tipus d'incidents, la policia italiana està fent una operació a Milà amb múltiples detencions i escorcolls a ultras de l'Inter i el Milan, que Marcos García inclou sospitosos que tindrien vincles amb la màfia.
Desenes de detinguts i escorcolls entre seguidors ultras de l'Inter i el Milan, un líder de cada banda entre els més destacats, sospitosos d'infiltració criminal i, com dius, vincles amb la màfia. És una investigació encara oberta, la porta a la Fiscalia de Milà i està en marxa des que a principi de mes Andrea Beretta, cap dels ultras de l'Inter de Milà, va matar Andrea Belocco, un altre dels líders radicals nerazzurri.
Parlem de l'Espanyol i el Girona. Perquè no ha estat una bona jornada per l'Espanyol. Ahir, Sergi Andreu derrota el camp del Betis per la mínima i pendents també de Javi Puado.
Sí, a veure, anem a pams. La imatge i el joc de l'Espanyol no van ser ni de bon tros dolents ahir. L'equip va tornar a competir, com ha fet pràcticament en cada partit. Va controlar el partit durant bona fase del joc. Fins i tot Joan Garcia va aturar un penal a Abde al límit del descans. Jo diria que col·lectivament, en pilota, res a retreure a l'equip. Ara bé, falta profunditat, fluïdesa en atac, valentia en els últims metres, etcètera, etcètera. No? L'equip no genera prou en atac i això es paga. En canvi, li arriben moltíssim a l'àrea pròpia. Sort en té l'Espanyol del porter Joan Garcia, de qui, per cert, ahir ho explicàvem al club de la mitjanit, està molt interessat l'Atlètic de Madrid en adquirir-lo els propers mesos com a relleu d'Oblaki per recomanació de Santi Denia directament al Cholo Simeone. Veurem com acaba aquesta història. En tot cas, ahir Joan Garcia, amb 10 aturades de mèrit, va tornar a ser el millor del partit. El podem sentir a la sala, a la zona mixta.
Sí, una pena. Al final crec que hem patit molt, però hem arribat al final del partit vius i una pena, perquè bueno, al final mai se sap, si tens una ocasió i la fots tu. No hem estat còmodes, jo crec, en l'últim terç de camp, ens ha faltat una mica i ens anem fotuts per això. No crec que la paraula sigui preocupació, teníem clar que hem de puntuar en aquests partits, no ha sigut així, però bueno, intentar quedar-nos amb les coses bones i millorar moltes coses també.
I sobre la lesió de Javi Puado, no sembla, pel que ens diuen al club, que sigui important. A aquesta hora li estan fent més proves i al llarg de la tarda en sabrem els resultats. L'Espanyol queda ara mateix quart per la cua amb 7 punts, 2 per sobre del descens.
I el Girona suma un punt aquesta jornada, però Eduard Solà, no, això no fa rutllar l'equip com es voldria.
Sí, fa 4 jornades consecutives d'allí que el Girona no guanya, amb 2 derrotes i 2 empats, però hi va tornar a marcar després de 3 partits, si contem el de la Lliga de Campions, al camp del PSG, de no fer-ho. I Ángel Herrera va fer el 0-1 a Balaguidos a la primera meitat, però a 10 minuts pel final ja Guaspas va fer l'empat en un partit on Mitchell al final va explicar que havia quedat satisfet amb el rendiment.
Yo creo que es un partido poder a poder. A pesar de que nosotros quizás hemos tenido alguna ocasión más clara, me voy contento por el rendimiento. Me voy contento por el rendimiento. No por el resultado, pero creo que el resultado es justo. Pero me voy contento con el rendimiento porque creo que, a pesar de que somos un equipo que sin balón sufre, hoy hemos conseguido defender bien en muchos momentos.
Una de les notes negatives també del partit va ser les lesions d'Oriol Romeu a la primera part i de Blin a la segona. Pendents de les proves mèdiques que els hi han de fer, sembla que la lesió del migcampista serà per més temps. Torna a ser una setmana amb 2 partits, tots 2 a Montilivi, dimecres contra el Feyenoord a la Lliga de Campions i diumenge contra l'Atlètic Club.
Dimecres partit important, que és l'estrena de la Champions a Montilivi, que per això el matí de Catalunya Ràdio farà programa especial des de Girona, Solà, que també hi seràs, i des d'on, per si volen anar els oients?
Doncs mira, es farà a l'Auditori Josep Irla de la ciutat de Girona, situat a la seu de la Generalitat de la ciutat.
Això serà dimecres. Aquests dies hi ha partits de Champions. Demà, per exemple, juga un Arsenal PSG. Luis Enrique ha deixat Dembélé fora de la convocatòria per decisió tècnica per motius d'indisciplina.
Catalunya migdia. Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem!
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiba a rodi.es. Sí, sí, Sensiba. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Solar.
Vinga, instal·lem aquestes plaques.
Estalviarem fins a un 70% a la factura.
Ernest!
Cordes!
Placa!
Crema solar!
Com?
Ens hem de cuidar.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència. Redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la business school número 1 per a empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. ISDI, l'elecció dels líders.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Últims metres, Tadej Pogacar es proclama campió del món, a punt de plorar, mans a la cara, braços en alt, tapant-se els ulls, canibal.
Tadej Pogacar va complir ahir els pronòstics i es va proclamar campió del món de ciclisme. L'exhibició de l'eslovè Isaac Vilalta va ser total. De seguida sentim l'Isaac.
Doncs ara. Sí, amb un atac a 100 quilòmetres de meta que va servir per deixar enrere Evenepoel o Van der Poel, entre d'altres. A partir d'aquí va atrapar un grupet capdavanter, va tornar a atacar a 80 quilòmetres i només el va seguir Pavel Sivakov. A 52 quilòmetres va llançar l'últim atac del dia per entrar sol a meta i guanyar així el seu primer Mundial.
I had pressure, from myself, from the team.
Tenia pressió per part de mi mateix i també de l'equip. Havíem vingut aquí per guanyar, però ens hem trobat una cursa que s'ha trencat molt ràpid, amb una fuga molt perillosa. Jo potser he fet un atac estúpid, però per sort en Jan estava allà amb mi i a partir d'allà ja no he parat fins al final. És un dia increïble, no em puc creure el que acaba de passar.
I can't believe what just happened.
La temporada de Pogacar ja es troba a l'alçada de les millors d'Eddie Merckx, com el 1972 o el 1974. Aquest any Pogacar ha guanyat l'Estrada Bianca, la Volta a Catalunya, la Lieja, el Giro amb 6 etapes, el Tour amb 6 etapes, el Gran Premi de Montreal i el Mundial. I encara queda en joc un altre monument, en Lombardia. Ahir, per cert, excel·lent Roger Adrià, 11è, fregant el top 10 final.
El Mundial de MotoGP té cita aquesta setmana al circuit japonès de Motegi. Queden 5 caps de setmana i a la categoria reina sembla clar que aquest Mundial només és cosa ja de Jorge Martín o Pecco Bagnaia, de Damià Aguilar.
A Indonèsia, la victòria de Jorge Martín l'ha de portar a creure's que pot ser campió.
La verdad que me han venido un poco de fantasmas del año pasado, pero lo importante es aprender. He aprendido al menos esta lección. Tendremos otras más adelante, pero esta la tenemos aquí en Indonèsia.
El madrileny té 21 punts sobre un Bagnaia que està patint a les sortides i això el penalitza. Ahir Bastianini va caure i Marc Márquez va trencar el motor. Les diferències d'italià i català amb el cap de la classificació ja superen els 70 punts, amb 185 en joc. És molt difícil per al tro de Cervera el que no sigui lluitar per una medalla de bronze. Que trenqués el motor ahir és decebedor per tot l'equip, però de vegades aquest fet, ara com ara poc comú a la categoria, és incontrolable.
Tenia problemes con los frenos y no podía frenar donde yo quería. Eso ha hecho que cambiáramos de moto para la carrera, con la mala suerte que ese motor pues se ha roto en la carrera, que es lo último que quiere cual tanto Ducati como el equipo, como evidentemente del piloto.
A més, resulta que la propietària de l'equip, la Nadia Padovani, haurà de treure el moneder i construir una moto totalment nova, perquè els comissaris del Mandalika no tenien els extintors homologats i l'incendi va deixar la Desmo Sedici inservible. El Mundial es belluga aquesta setmana al Japó.
I anem amb l'inici de la CB de bàsquet, que ha tingut una mica de tot. Victòries del Barça, la Penya, el Baxi Manresa i derrotes del Girona i el Hajo Post Lleida. A més, també Ernest Macià, una derrota del Madrid a l'últim segon.
Doncs sí, va ser la notícia de la jornada, que el Madrid perdés amb un equip que acabava de pujar, perquè, com deies, l'altra notícia és que tots els equips catalans han ofert molt bona imatge aquest cap de setmana, tant els que van guanyar, el Barça, el Joventut i el Manresa, com els que van perdre, el Lleida. Va portar el partit a la pròrroga i el Girona va jugar a la pitjor pista que pot jugar ara mateix, que és l'Unicaja, l'equip més en forma de la Lliga CB. Però el Madrid, que venia de perdre la Supercopa, jugava contra un equip que acabava de pujar a la Lliga LEP Or i van perdre l'últim segon amb un 3-1 d'un jugador que havia estat a la segona francesa, segona divisió francesa, durant molt de temps, un americà amb passaport cubà, Junyo Barrueta. Des de dins de l'equip, el català Aleix Font ens explica com van viure aquesta remuntada impossible.
Ja durant tot l'últim quart, a la banqueta ens anàvem dient tenim una opció real de guanyar aquest partit. I bueno, típica jugada, ells van defensar molt bé, vam haver de recórrer a un tir a la desesperada i la veritat és que el Junyo és molt bo fent tots aquests tirs, no necessita gens d'espai i en quan la va fotre ens vam quedar tots al·lucinant, amb la boca oberta. La veritat és que no només nosaltres, sinó que molta gent aquí a Corunya se'n recordarà d'aquest dia i espero que marqui la bona dinàmica per al que queda de temporada.
I ara Louis Vuitton de la Copa Amèrica, Marcos, la final entre el Luna Rossa Italia i l'Ineos està liderada a hores d'ara pels britànics.
Ineos Britannia 3, Luna Rossa 2, la primera regata d'avui, la de fa una estoneta, de les més igualades fins ara. Victòria per l'Ineos, ha agafat uns metres al principi i només ha hagut de mantenir el marcatge. Els italians alerta perquè els falta solidesa, no són ràpids i no tenen la posició a la sortida, amb algun error de volada inicial. Ho hauran de corregir. D'aquí a 20 minutets, sisena regata, recordeu, el primer equip que arribi a 7 cap a la final contra el Team New Zealand.
I acabem recordant que avui, que és Dia Mundial del Podcast, tenim nou episodi de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme l'Isaac Vilalta, i que cada dilluns, a partir d'ara serà els dilluns, tindreu també nou capítol del futbol català amb Marc Barbà. Tot això a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.